llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta, just al bell mig de la setmana, com un equador de la setmana de camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana ens posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I la persona que ens ajuda a fer realitat el llevar dins la pasta és Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
I benvinguda a Camins de nou. Avui dedicarem els minuts, Àngela, a parlar de l'experiència d'un viatge, d'un pelegrinatge, una vivència. Arran de què, Àngela?
Doncs mira, el 22 de gener passat va ser beatificat Rutilio Grande, sacerdot jesuïta del Salvador, que va ser martiritzat el 12 de març de 1977. És conegut que l'amor d'aquest amic va ser un dels detonants de la conversió de l'arquebisbe de Sant Salvador, Monsenyor Òscar Romero, que ja és sant.
Sí.
Durant aquests dies, una delegació dels comitès Òscar Romero de l'Estat espanyol hi va anar al Salvador, amb una petita incursió també a Guatemala, i avui hem convidat a una d'aquestes persones. És en Jordi Soriano Márquez, que és membre dels comitès Òscar Romero i també és militant a l'Acció Catòlica Obrera, a l'ACO.
Jordi Soriano Márquez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvingut aquí al nostre programa, al bueno, Camins, llevatis la pasta, que és l'espai, i gràcies per venir-te fins aquí, fins a la ràdio. A veure, en primer lloc, Jordi, aquests 12 dies que vas passar a El Salvador, intensos, t'han canviat d'alguna manera? T'han tocat per dins?
Sí, sí, sí que m'han tocat perquè he pogut veure el que pateix una gent, no? que viu en la pobresa. Es diu que més del 90% de la gent del Salvador, sí, un 99%, viuen en la més total pobresa, no? Llavors això frapa, no? Perquè és un país que podria anar endavant, que podria repartir els guanys entre tots i no passa, no?
De la manera, eh?
Llavors això m'ha tocat bastant, no? Uh-huh. A més vam fer un viatge molt intens, no? Molt, sí, intens vol dir que vam visitar moltes realitats de lo que es passa allà.
Molt bé.
Ens costa, Jordi, que has escrit cada dia una petita crònica que comparties per WhatsApp amb diferents persones, oi?
Sí, 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 sí.
Cada dia, un diari, no? Anaves amb el WhatsApp allà, sí, escrivint, sí, el que passava, no? Cada,
sí,
dia. I en les diverses visites podem veure, a través d'aquest diari que ens has ensenyat, que al Salvador s'ha vessat molta sang, que hi ha molts màrtirs, també al poblat del Mozote, Òscar Romero, els jesuïtes de la UCA. Per què penses que hi ha hagut tanta violència o que hi ha tanta violència i massacres col·lectives allà?
Doncs, davant, ho deia Rutilio, no? Davant de la petició de pa, no? El que hi ha hagut és matances, tirs, matar gent, perquè els oligarques el que volien era això, mantenir la seva riquesa, no? I llavors el que jo entenc és que és això, no? Que per mantenir la riquesa d'uns quants, no? S'ha massacrat,
És així de dur, i de bèstia.
Sí, 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 sí. Que quan t'expliquen, per exemple, el Mozote, no?
Sí.
Els van cridar perquè, per dir-los que la Creu Roja els hi donaria aliments, no? Mm. I els van portar a una plaça d'allà del Mozote.
Enganyats.
Enganyats. I llavors allà els van repartir, no? Nens per un cantó.
Què dius?
Mares per un altre, bueno, dones per un altre, homes, no?
I això quan va ser?
Això va ser a l'any 1981.
O sigui, que no fa tant.
Que va?
No,
1981,
sí. Sí, es fa 2 dies.
Sí, sí, sí. I fins i tot s'explica que les mares, quan mataven els seus fills, elles estaven lluny, però sentien, reconeixien que estaven massacrant el seu fill en aquell moment.
M'està deixant, Àngela, no sé tu, però
no,
estic impactat, perquè, clar, és una realitat molt... Bueno, és terrible.
És terrible, sí, sí, sí.
No m'estranya que visitar aquests pobles doncs t'hagi tocat per dins, perquè realment el patiment que han sofert és terrible. El motiu principal de la visita, Jordi, era assistir a la beatificació de Rutilio Grande. Ens podries fer 5 cèntims de qui era aquest capellà? Allò que tu més destacaries de la seva figura i la seva tasca?
Bueno, era un jesuïta, no? Va ser el primer jesuïta que va haver-hi al Salvador, no?
Sí.
I era una persona que es preocupava per la gent pobra, per la gent de les seves parròquies, no? I era, bueno, i lluitava pels drets humans, no? I deia que si jo estic amb aquesta gent, doncs estic a lluitar pels seus, per la justícia, per els seus drets. No?
Perquè ell d'on era?
Ell era del Salvador, no sé dir-te d'on.
Vale, però era diguem-ne, d'allà.
Era salvadorenc. És a dir, va ser el primer jesuïta que va haver-hi al Salvador. Però va ser, llavors va venir a Espanya a estudiar i va ser ordenat capellà a Oña, a Burgos.
Sí. I escolta, clar, una persona que s'ha alineat tant amb el poble, amb el patiment del poble, com va ser rebuda la beatificació de Rutilio Grande justament pels feligresos o per la gent d'allà?
Bueno, nosaltres veiem molta festa. Va venir sí. també gent dels països propers, de Guatemala, de Hondures, no? I el que veiem molt, que bueno, no ens sobtava, però molts joves, no?
Joves, molt bé.
Molt joves, hi havia molts joves, sobretot pues, ajudant a muntar-ho tot, no?
Sí,
el tema dels serveis d'ordre, tot això ho feien ells.
Uh-huh. I llavors, abans de la beatificació, però, us vau entrevistar també, segons hem llegit als teus diaris, amb el cardenal Gregorio Rosa Chávez.
Sí.
Què vau compartir amb ell?
Bueno, amb el cardenal Gregorio Rosa Chávez ja el coneixia alguna gent perquè havia vingut a Barcelona en alguna ocasió, no?
Sí.
I llavors el que vam compartir amb ell bàsicament és la situació en aquell moment de El Salvador, no? Com ells no s'entenen massa amb el Nayib Bukele, no? Amb el president, no? I llavors també vam compartir com havia preparat tot el tema de la beatificació, el que va estar allà.
I continua viva la memòria de Romero?
Sí que continua viva. Almenys a les classes populars i la gent ho viuen molt.
El tenen molt present encara, no?
De fet, a totes les comunitats eclesials de base sempre hi ha figures o fotos o alguna cosa de Romero.
Mira, justament em fas assistència al peu, cosa que m'encanta quan succeeix, perquè moltes de les visites que heu fet eren justament a comunitats eclesials de base, que tu ara mateix esmentaves, no? Seria interessant, jo crec, si poguessis explicar als nostres oients què són i quin tipus d'església construeixen aquestes comunitats cristianes de base.
Bueno, són unes comunitats on la gent fan tot el tema de la religiositat, es preparen, comenten tot el tema de l'Evangeli, però participen tothom, no? I no els agrada massa tenir jerarquia, no? És a dir, són ells mateixos els que fan les pregàries, tot ho fan ells, no?
Jerarquia, vols dir la pròpia jerarquia eclesial?
Sí, els capellans, no? Hi ha algun capellà, però són capellans que una mica s'adiuen a compartir-ho tot amb tothom, no?
Sí. Ho comentaves abans, que El Salvador governa un president, que és Bukele. Diguem-ne que és una mica peculiar. Sí. Quina valoració penses que fa la gent amb qui heu estat o que us han explicat?
Bueno, que és populista, no? I, per exemple, és una persona que per solventar el tema de la Covid el que ha fet és preparar lots, no? De menjar o de gels
hidroalcohòlics,
no? I repartir-ho, no? I amb una sèrie de gent, entenc que no és més necessitat, sinó a gent que li interessa amb ell, rebien aquests paquets, no?
No a tothom, sinó a escollits.
Era selecció natural, no?
Sí.
I escolta, perdona, clar, se'm ve al cap, si em permets. Aquest president, Bukele, que jo no el tinc present, no sé quina és la seva política ni tal, però clar, tu m'estàs parlant de que allà hi ha molta pressió contra el poble, molta defensa de l'oligarquia, de l'estatus. És una mica un president d'aquest tipus, també, en aquesta línia? Tal vegada una mica més... no sé, políticament correcte, podríem dir, però va per aquí.
Bueno, hi ha gent que diu que potser es podria preparar en el futur una dictadura o alguna cosa d'aquestes, no?
Sí, fa olor a dictadura, una mica.
Diuen. Nosaltres no podem...
Tampoc vau copsar tant, no?
No. Però, bueno, fa coses així com això que el bitcoin ara també és...
El bitcoin
és moneda oficial juntament amb el dòlar, no? Perquè allà estan dolaritzats, no tenen moneda pròpia, no?
I amb el tema de la pobresa que comentaves abans, també, fora de micròfon, estaves comentant que allà el salari mitjà és de $14 al dia, no?
Sí. 12 dòlars al dia, no? Mhm. I, bueno, qui cobra una mica més cobra $20, no? I, clar, però llavors tu em deies, i els preus, el cost
De la vida, sí.
De la vida.
Uh-huh. És igual que altres països.
És igual que aquí.
Per tant, aquí s'explica moltíssim la pobresa profunda i generalitzada, clar, no?
Jo només et diré la benzina, sí. $4.2, no? És més del doble que aquí, perquè serien uns 3,8 euros...
Un país amb moltes dificultats, pel que estem veient, però que, escolta, la gent contenta quan reben persones que donen la vida per ells, s'alineen per ells, i, escolta, es lliuren una mica als més desfavorables, que és una mica un dels sentits del cristianisme.
Parlem, Jordi, també dels comitès Òscar Romero, que us confesseu seguidors de Sant Romero d'Amèrica. Sí. Quina és la raó de ser de la vostra entitat?
Bueno, la raó de ser és... difondre el missatge de Romero pels més desfavorits, pels més pobres, sí. No? I llavors, a partir d'això, pues, fer campanyes per ajudar-los. No? Per exemple, el comitè Òscar Romero de Barcelona, doncs, amb tot el tema de la Covid, doncs, el que hem fet és això, enviar diners per comprar gels hidroalcohòlics, mascaretes, tot això que no ho tenien, no? I nosaltres no ens cenyim només a El Salvador, sinó que també podem col·laborar amb altres països que ens ho demanin. No? I també havíem ajudat a Guatemala, a Honduras, a Radio Progreso.
Uh-huh. Sempre una mica enfocats a Latinoamèrica, no?
A Latinoamèrica, aquesta, això sí, que... però si en algun moment fem una altra campanya, no és que tingui que ser només Latinoamèrica.
Que sí, que de moment ha estat per ahir, però sí. Esteu oberts a qualsevol ajuda. Sí. Molt bé. Doncs Jordi Soriano Márquez és membre dels comitès Òscar Romero i també militant de l'ACO, i avui ens ha visitat aquí al Llevat dins la pasta per parlar-nos d'aquesta experiència de 14 o 12 dies. 12 dies. De 12 dies a El Salvador, copsant aquesta realitat i també recabant forces per continuar ajudant. Doncs Jordi, moltes gràcies. I molts ànims amb la teva tasca i a la
a
vostra
vosaltres.
Tasca.
Gràcies.
Moltes gràcies. Vinga, per cert, Àngela, que si els nostres oients volen conèixer més sobre tota aquesta experiència, ho podem fer també com?
Doncs poden llegir la crònica d'aquesta visita al Salvador per a la beatificació de Rutilio Grande, que ha escrit Joaquín Sánchez, conciliari de l'OAC a Múrcia, i que es titula El Salvador, la memòria martirial frente al olvido. També es pot llegir al web noticiasobreras.es.
Doncs quedeu informats. Vinga, anem amb la reflexió. I després d'aquesta experiència, la que ens ha ofert el Jordi, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Quin és, Àngela?
Doncs es tracta de l'article 94 de la Gaudete et Exultate, on el Papa Francesc diu: les persecucions no són una realitat del passat, perquè avui també les patim. Les patim, sigui de manera cruenta, com tants màrtirs contemporanis, o d'una manera més subtil, a través de calúmnies i falsedats. Jesús diu que hi haurà felicitat quan us calumniïn de qualsevol manera per causa meva, Mateu 5:11. Altres vegades es tracta de burles que intenten desfigurar la nostra fe i fer-nos passar com a éssers ridículs. Acceptar cada dia el camí de l'Evangeli, encara que ens comporti problemes, això és santedat.
Bueno, no sé tu, però jo del que ens explicava el Jordi, i ho deia aquí el Papa, no? O sea, màrtirs contemporanis, perquè aquestes matances a l'any 81, a un país, bueno, que és Centroamèrica, no? Però que no està perdut, està allà enmig, molt situat. Doncs a mi realment m'ha impactat.
No, la veritat és que la situació...
Dura, duríssima.
Sembla que sigui de molt més antiga, d'una època
és
molt
veritat,
més antiga.
És que jo m'esperava una data més antiga. Bueno, doncs la sort que hi ha gent que dona la vida per a aquella gent, i això és fantàstic. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Àngela, mil gràcies com sempre, un plaer rebre't en aquest estudi.
A tu també.
I d'aquí 7 dies, nova edició del Llevat. Aquí estarem esperant-te.
Vinga, doncs moltes gràcies i aquí seré, suposo.
Sí, home, sí. Confiem. Hora d'anar recollint.